L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Som a divendres, som a 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, i d'aquesta manera saludant-vos i donant-vos la benvinguda una jornada més. Encedem aquest espai dedicat a la informació, és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, un total de 6 emissores associades que cada dia us serveixen aquesta ració d'actualitat que diàriament obrim a ritme de titulars. Temps d'actualitat que avui encetarem coneixent que les administracions han començat ja a treballar per finançar la consolidació del barranc de la Galera. Passarem per Amposta, que aviat tindrà un centre d'interpretació del sector primari i dels costums i paisatge del Delta. Avui també coneixerem un nou episodi de la lluita dels treballadors d'Ercros a Flix. Ahir van votar i rebutjar pactar l'ERO que contemplava 60 acomiadaments. La policia local de Sant Jaume deté infraganti el presumpte autor d'un robatori amb força. I en l'àmplia pàgina dedicada a les activitats i propostes d'agenda de cara al cap de setmana, avui passarem per l'Ametlla de Mar, on enguany tindrem rècord de parades en la 22a edició de la Fira Alternativa, que aquest cap de setmana acull la població. Demà dissabte, Mans Unides celebra el sopar de la fam a Santa Bàrbara. Els lligallos celebren aquest cap de setmana la 6a Diada del Crostó i el 7è Mercat de Pasqua. I també a Alcanar ens arriben aquest cap de setmana propostes de caràcter cultural com la 4a Mostra Oberta de Poesia. Per últim, direm també que dilluns obri portes a Deltebre una nova edició de l'Esplai de Pasqua. Acabarem recordant aquesta primera gran mobilització en defensa del transport públic que la plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre han preparat per diumenge que ve. Són algunes de les propostes informatives del dia, propostes que, si us interessen, tot seguit us comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem avui el nostre temps d'informació, tal i com us avançàvem anteriorment en titulars, anant cap a la Galera. Les administracions comencen a treballar per tal de trobar finançament a la consolidació del barranc de la Galera. La primera actuació urgent es podria posar en marxa en 20 dies a la zona de les cases esfondrades ara fa uns dies. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs efectivament, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i altres autoritats es van reunir ahir dijous amb l'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, per tal de valorar les afectacions que els aiguats de les últimes setmanes havien provocat a les cases contigües al barranc de la Galera. Algunes d'elles van patir esfondraments parcials en l'últim episodi de pluges després que des del municipi s'hagi alertat reiteradament que el desgast del torrent estava posant en perill els habitatges. Davant d'aquesta situació i després d'una reunió de l'alcalde amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, la setmana passada, les administracions s'han compromès a buscar el finançament necessari per poder dur a terme el projecte de consolidació del torrent. El projecte global té un pressupost estimat de prop de 600.000 euros, malgrat que es mirarà de rebaixar el cost degut a l'actual situació de comptes públics. Com apuntava el delegat del govern, el cost de l'obra caldrà repartir-lo entre les diferents administracions, malgrat que d'entrada la barrancada sigui competència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. De totes maneres, Pallarès dia que la responsabilitat és compartida. L'escoltem.
Bueno, s'ha de repartir una mica entre tots, perquè això és evidentment la Confederació Hidrogràfica com a barrancs, que és, i té la seva part, l'Ajuntament també té la seva part, per tant vol dir la Generalitat, i per tant és una, diguem-li, que és una responsabilitat compartida que hem de mirar entre l'Ajuntament, veïns i el propi govern de la Generalitat i de l'Estat quina solució hi trobem, que estic segur que la trobarem el més aviat possible.
De moment caldrà actuar amb caràcter urgent a la zona de les cases més afectades i els tècnics municipals s'encarregaran de dividir el projecte per poder endegar una primera fase en la superfície del torrent on s'han esfondrat parcialment tres habitatges. Segons detallava l'alcalde de la Galera, el Departament de Governació podria avançar una part del cost de l'obra al consistori perquè es pugui dur a terme aquesta primera fase urgent que es podria començar en les properes setmanes, en uns 20 dies. Dintre hi ha del mes d'abril. Muñoz, però, insistia en que cal fer la consolidació de tot el barranc aviat perquè les pluges de la tardor podrien agreujar encara més la situació dels altres habitatges.
En parlar amb la directora de Governació, possiblement ens adelantarien uns diners per poder tenir liquidez des de l'Ajuntament i poder ja dur a terme aquesta primera intervenció, que la part més afectada, i poder-la posar ja en marxa i poder-la solucionar, perquè hem d'oblidar que ho hem de fer-ho ja, perquè si això arribava al setembre, octubre, que tornaria a venir les llevantades i les pluges que venen tots els anys, això portaria un perill, però ara ja hi és, no? Però que seria inevitable la desgràcia, no? Per tant, si ens adelanten els tres dies, faríem aquesta primera fase i arreglaríem això. I després, torno a repetir, hem de fer tot el resta que queda.
L'alcalde de la Galera també va dir que el consistori estudiaria la possibilitat d'acollir-se també a les ajudes de protecció civil i per veure si els veïns afectats per l'esfondrament de les seves cases poden rebre també alguna d'aquestes ajudes.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a Amposta, en este cas per comentar també qüestions de caràcter molt positiu, i és que la capital del Montsià tindrà molt prompte un centre d'interpretació del sector primari i dels costums i paisatge del Delta, un projecte que s'ubicarà en un emblemàtic edifici de la ciutat, un edifici que ha d'estar llest abans del 2015. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon qui ens amplia aquesta informació.
Doncs així és, efectivament l'Ajuntament d'Amposta ha presentat el projecte que a finals del 2014 s'ha de convertir en un centre d'interpretació del sector primari, la cultura, les tradicions, el paisatge i la cuina del Delta de l'Ebre. Un centre que juntament amb l'Oficina de Turisme de la ciutat s'ubicarà a l'antic escorxador municipal, una construcció de l'arquitecte Alfons Barbà realitzada entre el 1928 i el 1931 i que darrerament fou remodelada per diferents actuacions de l'escola Estaller. Aquest edifici compta amb un recinte de 2.500 metres quadrats, amb una superfície útil de 550 metres quadrats, on mitjançant sales d'exposició permanent, així com d'audiovisuals, es donaran a conèixer tots els valors turístics i naturals del territori. També comptarà amb una sala polivalent per realitzar xerrades, reunions i d'una cuina on es faran demostracions dels plats més típics del Delta de l'Ebre, realitzades amb productes del territori. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Tant aprofitar aquest edifici de l'antic escorxador municipal, que es va construir l'any 1928 i en la que han fet una rehabilitació a través d'escoles tallers, i nosaltres el que fem ara en aquests moments és ofertar la nova seu oficina de turisme a nivell d'aquí, i a través d'aquest centre d'interpretació i innovació volem posar en reals quina és l'oferta que tenim a l'Ebre Delta Dret, tant des del punt de vista de tot el sector agroalimentari, de tot el que fa referència als conreus que tenim a nivell del Delta, i així parlem tant de l'agricultura, ramaderia, pesca, aqüicultura, inclús de la caça.
Aquest nou centre d'interpretació compta amb la col·laboració público-privada a la que s'ha adherit el Museu de les Terres de l'Ebre, la Cambra Rosera del Montsià o la Comunitat de Regants de la Dreta, una iniciativa que espera comptar amb l'aportació econòmica del programa Líder Litoral.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Un dia més, l'actualitat passa per la població de Flix, a la Ribera d'Ebre. En el dia d'ahir, dijous, els treballadors de la planta d'Ercros van rebutjar de manera clara i majoritàriament l'última proposta de la direcció de l'empresa, que rebaixava a 60 el nombre d'acomiadaments que preveia inicialment l'expedient de regulació d'ocupació. Tal com avui publica l'Agència Catalana de Notícies, l'oposició a l'oferta de l'empresa ha sumat finalment un centenar de vots per només 59 a favor, 5 vots en blanc i un de nul. La plantilla considera que l'acceptació dels termes que proposava la direcció no garanteix l'estabilitat dels llocs de treball a curt i mig termini. Amb aquesta decisió, Ercros podria ara aplicar l'ERO inicial, que preveia suprimir la línia de producció de clor de la planta de Flix i mantenir únicament 45 treballadors en actiu. El regidor de l'Ajuntament de Flix i treballador d'Ercros, Sergi Fernández, lamenta que l'empresa no hagi acceptat la proposta de reduir el sou dels treballadors un 10% i sosté que el grup químic el que pretén és tancar portes.
No ens asseguren que fins al 2018 aquesta empresa estigui en marxa. Llavors, no entra a cap ment que posant sobre la taula una rebaixada de sou del 10% quan l'empresa està tenint dificultats econòmiques, això li representaria un salvavides. Llavors, si amb això no ho accepta, malauradament el que fa mal pensar és que l'empresa el que vol és tancar. Trigarà més, trigarà menys, la gent que, gràcies a Déu, el que s'ha votat no es tira, però si hagués sigut al contrari, la gent que hagués pogut guardar els llocs de treball no eren garantits, es podia trobar d'aquí 3 mesos o X temps amb una mà davant i una mà darrere, simplement l'empresa posant sobre la taula una suspensió de pagaments.
Fernández feia també una valoració dels resultats obtinguts després de la votació dels treballadors d'Aircross aquest dijous.
Bandes, no? Primer perquè hem aconseguit el que fins a un principi teníem en ment, no? Que era des del moment que l'empresa va presentar l'ERO, que tots estaven despedits en aquell moment, no? Hem seguit amb aquest eslògan, a dia d'avui hem seguit igual i la resposta és aquesta, no? Un no absolut al plantejament que ens fa l'empresa, sapiguent i sent conscients del que pot representar, que això vol dir que l'empresa pot... pot posar en efectiu l'ERO que va presentar, que era 150 i escaig persones afectades i 56 llocs de treball. Per tant, però repetir, sent conscients del que tot això suposa, han fet un pas endavant molt important i sobretot demostrar un cop més que el poble de Flix està unit i que no pararem amb aquesta injustícia.
El comitè d'empresa traslladarà avui mateix a la direcció la decisió dels empleats i és que, recordem, avui divendres acaba el termini legal per negociar un expedient de regulació d'ocupació que afecta, a més de la planta de Flix, plantes també a Cartagena, Múrcia, Vilaseca, al Tarragonès i Cardona, al Bages. Encara que el pla presentat per Aircross suposava el tancament de Cartagena, en el mateix acord, sindicats i direcció havien pactat mantenir oberta aquesta fàbrica. La decisió és ara en mans de l'empresa. Parlem ara de successos i ho fem en este cas llegint una nota de premsa que ha fet pública la policia local de Sant Jaume d'Enveja i segons la qual una patrulla de la policia local va detindre sobre 3:15 de la matinada d'ahir dijous, dia 21, una persona com a presumpte autor d'un robatori amb força. Els fets van succeir, com dèiem, quan la policia va passar cap a 3:15 de la matinada d'ahir dijous pel davant d'un establiment comercial del carrer Major on hi havia la porta mig oberta. Quan els agents es van adreçar a l'interior de la botiga i van observar que la porta havia estat forçada i semblava que havien sostret material informàtic. Immediatament es van posar en contacte amb el propietari de l'establiment per comunicar-li els fets i amb els Mossos d'Esquadra per a que realitzessin la inspecció i futura investigació dels fets ocorreguts. Un cop acabada aquesta inspecció i tornada a la normalitat sobre les 5 de la matinada, els policies van observar que a l'establiment del costat hi havien dos individus que intentaven forçar la porta i que al veure la presència del vehicle de la policia van fugir corrents. Els agents van perseguir els individus i 3 carrers més enllà van aconseguir d'atrapar-ne un, mentre que l'altre va aconseguir de fugir. Es va procedir a la seva detenció i el detingut va passar a disposició del cos dels Mossos d'Esquadra. A la porta del local es va trobar un estri tipus palanca que van usar per intentar obrir la porta de la perruqueria. Per mig dels dispositius de comunicació, xarxa rescat, es va alertar a les patrulles de policia local i Mossos d'Esquadra de la fugida d'un d'aquests dos presumptes autors dels fets, el qual va ser interceptat i detingut a l'estació de tren de Cambrils sobre les 10:15 del matí següent. El detingut té diversos antecedents per robatoris. Cal dir també que molt prop del lloc dels fets, els presumptes autors del robatori amb força tenien preparat un vehicle per fugir, que al ser escorcollat per la mateixa policia local s'hi van trobar unes tenalles de pressió i uns guants llançats en un solar del costat de l'establiment. Es van poder recuperar en un magatzem agrícola del terme municipal d'Amposta tot el material informàtic sostret, és a dir, 11 ordinadors portàtils, 3 càmeres de fotos, una càmera de vídeo, un projector de vídeo, una consola de videojocs i divers material com consumibles, el qual ja es troba en propietat del titular de l'establiment que havia estat assaltat.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda i per fer-ho anem cap a l'Ametlla de Mar. Rècord de parades per en aquesta 22a edició de la Fira Alternativa, una nova edició que comptarà amb 78 parades. 11 locals que vora la plaça nova oferiran tot tipus de productes artesanals per en aquest cap de setmana, demà dissabte i passat demà diumenge, 23 i 24 de març. Des de la Cala Ràdio és Olga Tomàs qui ens explica tots els detalls d'aquesta Fira Alternativa.
Els amants de l'artesania i els productes naturals tenen una cita a l'Ametlla de Mar aquest cap de setmana, 23 i 24 de març. Aquesta nova edició de la Fira comptarà amb la xifra rècord de 78 78 parades, 11 locals, que vora la plaça Nova oferiran tot tipus de productes artesanals. Enguany, aquest aparador de l'artesania a la Cala compta amb diverses novetats. La primera novetat la trobem en la gestió de la fira, que enguany ha estat des de la Regidoria de Medi Ambient, tot i que la coordinació amb els paradistes ha anat a càrrec d'una empresa externa. Ens ho explica Eva de l'Amo, regidora de Medi Ambient.
La posada en contacte en los paradistes s'ha encarregat a una empresa externa dedicada a la creació de fires per tota Catalunya i la veritat és que ens ha anat molt bé perquè això ens ha permès de poder estar complint altres tasques des de la nostra regidoria, no?, de Medi Ambient. Bé, la veritat és que ha sigut molt bona l'experiència en aquesta empresa. El fet de que sigui una empresa externa no ha suposat cap increment de preu en les parades locals, al contrari, que si la reserva del lloc se feia abans del 31 de gener, inclús podien gaudir d'un 15% de descompte. Llavors, això sí que vam voler deixar clar en l'empresa que les empreses locals que posessin parada s'havien de mantenir els preus de les anteriors edicions. L'únic que sí que ha sigut un petit increment en les altres parades de fora del nostre municipi. És l'edició que més parades tenim.
Entre els productes artesanals que es podran trobar a la fira, també hi ha novetats, i és que hi haurà una parada de productes fets amb llet de burra, xocolata artesanal de Ramon, cervesa ecològica i un forn de pa ecològic. A més, els petits podran gaudir d'una atracció d'un tio vivo ecològic que funciona amb pedals. Durant la fira també hi haurà, com és habitual, tallers a càrrec de la botiga enguany de reciclatge de la localitat, La Brúixola, també animació amb el grup Xarop de Canya, música i sorteig d'un sopar per a dues persones entre els visitants. Com a acte paral·lel de la fira, el diumenge 24 de març pel matí es portarà a terme a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Creativa, la sisena trobada d'intercanvi de plaques de cava, una activitat, la de col·leccionar plaques de cava, que cada cop compta amb més adeptes.
Gràcies, Olga. Anem ara cap a Santa Bàrbara, perquè aquest dissabte Mans Unides té previst de celebrar el sopar de la fam. Els diners recaptats enguany seran per sumar-los als projectes escollits per la diòcesi tortosina, amb destinacions com Haití, Zimbàbue i l'Índia. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui novament ens explica aquesta iniciativa solidària.
Doncs sí, com ve sent tradicional des de fa una bona pila d'anys, el dissabte anterior al diumenge de Rams, en aquest cas, demà 23 de març, Santa Bàrbara s'uneix per participar de forma solidària a l'acte organitzat per Mans Unides, anomenat Sopar de la Fam. L'acte consisteix en una xerrada per explicar els projectes per als quals es destinen els diners recollits a la diòcesi. La xerrada correrà a càrrec de la delegada de Mans Unides a Tortosa, Maria Millán, i els projectes per als que recapten fons enguany són tres: un a Haití, anomenat Seguretat Alimentària i Recapitalització de Petits Agricultors, amb un pressupost de 75.000 euros. El segon és a Zimbàbue, es tracta de la construcció dels tancats per a tres escoles rurals, amb un pressupost de gairebé 42.000. El tercer dels projectes, amb un pressupost de més de 54.000 euros, es localitza a la Índia i és per crear un servei d'assessorament i diagnosi sobre malalties relacionades amb la sida o la higiene i per la contractació dels professionals que se'n facin càrrec. Carmen Cinta Fornós, delegada local de Mans Unides, explicava que un cop més el sopar de la fam ha de servir per a que la gent de Santa Bàrbara pugui fer també les seues aportacions i per això s'invita a tothom que ho desitge a aquest àpat comunitari consistent en un entrepà, un pastisset i l'aigua per a que els participants facin la seva donació. L'acte, com hem dit, començarà amb una xerrada, seguirà amb el sopar i acabarà amb una actuació desinteressada de la Coral Santa Bàrbara, amb la novetat de que enguany es farà també una rifa.
Pues com sempre, vull dir, se farà per a sopar pues, un bocata i un pastisset. I després pues, sempre hi haurà pues, una xerradeta. Aquest any ve la delegada Maria Millán, que ja va estar una altra vegada, però fa una altra xerrada ara, explicant a tres projectes i a tres coses que ha fet Mans Unides. I, bueno, després de la xerradeta, perquè la gent sàpiga una mica de què va l'assumpte, els programes d'enguany i tot això, llavors, pues, bueno, un ratet de xalera, que tu dius. I, com sempre, els grans col·laboradors, que són la Coral, pues, faran el seu espectacle. És per col·laborar. Enguany també hem pensat de fer una rifeta, que també hi ha botigues del poble que ens han donat coses per rifar-la.
La delegada de Mans Unides a Santa Bàrbara volia animar tothom a la participació i agrair la col·laboració que sempre han tingut dels establiments del poble, que en la majoria d'ocasions no els cobren el pa o el pernil amb el que es confeccionaran els entrepans del sopar de la fam.
Gràcies, Josep. I sense moure'ns de la Plana Ràdio, hem de parlar també dels lligallos, que aquest cap de setmana celebren la sisena diada del crostó i el setè mercat de Pasqua. El crostó és un menjar tradicional que s'havia perdut i que s'ha recuperat gràcies a aquesta festa. La diada coincidirà també amb la trobada de bandes de música des de les Terres de l'Ebre. Com dèiem, des de la Plana Ràdio és ara Tere Giné qui ens explica aquesta proposta.
Aquest cap de setmana, els dies 23 i 24 de març, els lligallos, la pedania de Camarles, està de festa amb la gastronomia popular i la Pasqua com a centre d'interès. El president de l'Associació de Veïns, Jordi Pujol, explicava que en un principi es va començar fent el mercat de Nadal a Camarles i el de Pasqua als lligallos, però que amb el temps aquest segon es va deixar de fer. Ara fa 6 anys, l'Associació de Veïns dels Lligallos, conjuntament amb l'Ajuntament de Camarles, van decidir recuperar el mercat de Pasqua, afegint-hi la diada del crostó. El crostó és una antiga tradició de quan la gent anava a treballar al camp que ja s'havia perdut i que van recuperar un grup d'amics seguint-la, particularment els dies de bous de la festa major. Quan l'Ajuntament ens va demanar què és el que podíem fer per reforçar el mercat de Pasqua, vàrem pensar en aquesta tradició de forma festiva. L'escoltem.
L'Associació de Comerciants de Camarles i Lligallos fent conjuntament, fent el mercat de Nadal a Camarles i el mercat de Pasqua és Lligallos. Però per alguns motius el de mercat de Pasqua de Lligallos se va perdre. I llavors des de l'Ajuntament, a l'Associació de Veïns, ens va oferir tornar a recuperar el mercat de Pasqua i a veure en quina cosa podríem reforçar-lo, perquè només era un dia. I va ser quan vam dir, pues, ja què fem? Pues fem una festa gastronòmica com el crostó i si reforcem. I aquesta va ser l'iniciativa.
La diada es porta a terme aquest cap de setmana, en la que també s'inclouen d'altres activitats. Coneixem més propostes de la festa.
Pues, el dissabte l'Ajuntament ens posa una carpa fora del casal perquè s'hi poden fer activitats dins del casal i fora. Llavors, tots els petits comerços del poble pues, exposen, cadascú posa un que tingui verdura, el que tingui una botiga, una tenda, vull dir, en fi, veritat. Llavors, se fa la inauguració. La tarda hi ha, per exemple, el club de Turing actua, a les 5 i mitja o les 6 se reparteix el crostó, quan s'acaba el crostó, ara sobre 7 i mitja a les 8, se fa un ball, que també és gratis, en el tiquet del crostó, se dona calmant, pastissos del terreny, vull dir, i quan s'acaba el ball este, festa per als joves. Uh-huh. Això el dissabte. I el diumenge també se fa a les 10 o les 11, torna a obrir-se el mercat. Per la tarda fan una trobada de cornetes i tambors de les Terres de l'Ebre a les 5 de la tarda i cada banda surt d'un lloc diferent del poble i tots se concentren en el casal. Llavors allí tots actuen cada un una peça i llavors és una tots conjuntament.
Recordem que el crostó és un pa de pagès, partit per la meitat, es treu la molla i s'hi posa una sardina de cas rostida a la brasa, una cabeça d'alls, tomata de penjar, ceba i tot regat amb oli d'oliva. Els productes utilitzats seran de les Terres de l'Ebre i el vi que s'oferirà és del Molar, de la comarca del Priorat. El president de l'Associació de Veïns dels Lligallos destacava que l'any passat es van servir unes 500 racions, quantitat que enguany confien en superar, ja que la festa està consolidada. A més, en l'edició d'aquest any, coincidirà també, tal com escoltàvem, amb la trobada de bandes de cornetes.
Gràcies, Tere, i encara més propostes d'agenda les que ens porten ara a Alcanar, on demà dissabte, dia 23 de març, està prevista de celebrar la quarta mostra oberta de poesia d'Alcanar. Una mostra que començarà a les 10 del matí amb la recepció dels poetes participants a la mostra a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. Allà s'hi farà intercanvi i venda de publicacions dels autors participants. Tot seguit i ja a partir de les 11 es farà l'acte de lectura dels poemes presentats enguany a la mostra a càrrec dels seus en respectius autors. Aquesta mostra està organitzada per l'Ajuntament d'Alcanar i la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, amb la col·laboració també de la Biblioteca de l'IES Sol de Riu. D'altra banda, recordem també que aquests dies podeu visitar un parell d'exposicions a Alcanar, concretament a la Casa O'Connor, fins diumenge, Dia 24 de març, en horari de 5 a 8 de la tarda, des de dijous i fins diumenge, es poden visitar dues mostres. Una, l'exposició fotogràfica feta pels membres de l'Aula de Fotografia d'Alcanar, inaugurada amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Una altra, la mostra fotogràfica Dones i Emocions, amb les obres del concurs de fotografia de la quarta trobada de dones canareves i casenques. També fotografies són les que podeu visitar, en este cas, sobre una petita part de la flora silvestre del Montsià. Són mostres i treballs que en este cas estan exposats a la cafeteria Galeria Padart, a l'Avinguda Catalunya número 60 d'Alcanar, fins al 18 d'abril. I si el que us apeteix és passar per les cases a l'Agrobotiga, al carrer Callao número 5, com dèiem, a l'Agrobotiga de les Cases, estos dies podeu visitar una mostra dels dibuixos a tinta de Núria Prades, una col·lecció amb més de 50 dibuixos anomenada Alcanar i les Cases en blanc i negre. L'horari d'apertura al públic és el d'apertura de l'Agrobotiga i aquesta mostra estarà instal·lada fins al 15 de maig. I encara en clau d'agenda, però en este cas passant ja a la propera setmana, hem de destacar també que dilluns que ve obri portes a Deltebre l'Esplai de Pasqua. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Esplai de Pasqua, adreçat a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys, està organitzat per l'Associació Sociocultural Los Xaladors amb el suport de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Deltebre i compta amb la col·laboració de moltes entitats del municipi, monitors i voluntaris que oferiran 3 dies de diversió i ensenyaran tradicions com tirar el rall, fer mones, jugavilles, pastissets, sabó... També gaudiran de passejos amb carro i altres sorpreses. El regidor d'Educació de Deltebre parla de l'objectiu que persegueix aquesta primera edició de l'Esplai de Pasqua, Joan Alginet.
És una iniciativa que compta el suport de l'Ajuntament i que l'organitza l'Associació Sociocultural Los Xaladors. I el que hem plantejat és això, no? És un conjunt d'activitats durant els 3 dies, però quan li vam pensar o vam estar plantejant quina finalitat, quin objectiu havia de perseguir aquest esplai, tenim ja el de Nadal, que és un parc lúdic, un parc per a divertir-se, i el que hem intentat transmetre per a que sigui aquest esplai, un espai, evidentment, que tingui la finalitat de recuperar les tradicions i els costums del nostre territori. Vivim en un moment en què tot canvia i que pareix que no tenim l'habilitat per a transmetre als nostres fills i filles els costums dels nostres lleus. I això, de generació en generació, pareix que es va equipartent. Jo crec que això no es pot permetre. I, per tant, la finalitat és simplement aquesta, no? Traslladar als xiquets i xiquetes els costums i tradicions del nostre poble. Evidentment, des d'un àmbit lúdic, des d'un àmbit de la diversió, els xiquets i xiquetes no els hi pots anar tampoc a exigir molt més. Van a divertir-se, van a passar-se-ho bé, i per tant tindran l'espai per a passar-se-ho bé, però en la finalitat aquesta de recuperar les costums i tradicions.
L'esplai es farà al Centre Cívic de Deltebre en horari al matí de 10 a 1 i a la tarda de 4 a 7. Els abonaments per als 3 dies tenen un preu de 5 euros i l'entrada per a cada sessió costarà 2 euros. La inauguració de l'esplai, a càrrec del director dels Serveis Territorials d'Educació, Antoni Martí, tindrà lloc el proper dilluns 25 de març a les 10 del matí.
Vint-i-dosena Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar. Del 23 al 24 de març i a la Plaça Nova, tota mena de productes naturals i artesanals. Tallers, concerts, cercaviles i el diumenge 24, trobada de col·leccionistes de plaques de cava a la Sala de la Societat. 22a Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar, 23 i 24. Una altra manera d'entendre la vida. Vine a la Fira dels Cinc Sentits.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag? Ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
No hi ha temps per més. Arribem al punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Recordeu, 6 emissores associades en aquesta associació que diàriament us serveix aquesta ració informativa que s'encarrega de presentar i coordinar qui us ha parlat, Domènec Ramal. Punt i final en este informatiu EMUTE d'avui divendres 22 de març i atenció a la nova cita informativa que compartirem dimarts 2 d'abril. Aquesta propera setmana, per tant, no tindrem informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. És per això que avui a l'hora d'acabar us desitgem una molt bona tarda, gaudiu del cap de setmana i també una molt bona Pasqua. Tornarem, recordeu, dimarts 2 d'abril. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.